a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida. Són les 12:20 minuts. Estem ja a la meitat de la setmana, dimecres 11 de desembre del 2024. I recorda aquesta data. Bueno, si ets entusiasta del tema de la meteorologia, perquè ha arribat la primera glaçada. Almenys parlo de a la plana de Lleida, o a la ciutat, si vols. La primera de l'any, de tardor o hivern, arribat aquesta nit. Tot just hem baixat mig grau per sota de zero, i tot just una hora i 10 minuts. Però una hora i 19 minuts, però ha arribat. Hores d'ara, estem amb 8 graus a la ciutat de Lleida i, escolta, se segueix tenint la previsió de que seguirà fent fred, però ja veus que li ha costat aquest any d'arribar, eh? Mira, anem a buscar la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres a la meitat oriental de la província de Lleida tenim cels ennuvolats amb precipitacions que seran probables però de forma més dèbil i dispersa a la resta de la província. La cota de neu al Pirineu i Prepirineu es situa de vers als 800 metres, pujant a darreres hores als 1.100 metres, podent deixar acumulacions de 5 centímetres a la Cerdanya. Les temperatures diurnes avui es mantenen estables o baixen lleugerament, encara que pugen a la Vall d'Aran. Es preveuen màximes de 8 graus a Lleida, 6 a la Seu d'Urgell i 4 a Vielha e Mijaran. Demà dijous continuaran les precipitacions. La cota de neu al Pirineu estarà entre els 1.100 i 1.500 metres. S'esperen gelades localment fortes al Pirineu i les temperatures diurnes pujaran a tot el territori. Podrem arribar a màximes de 10 graus a la Seu d'Urgell i 8 a Lleida i Vielha e Mijaran. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Són les 12:22 minuts. T'explico que tenim el nou oli quilat ja.
COPE Lleida. Estàs informat.
L'oli d'oliva verge extra premium, que s'anomena quilat, el de 2024-2025 del Molí del Canó, del grup cooperatiu Fruits de Ponent, ja s'ha presentat en un acte que s'ha titulat Quilat Golden Hour, un univers sensorial d'experiències. El director general del grup cooperatiu Fruits de Ponent, Josep Presseguer, ha explicat que Quilat no ha arribat sol aquest any, sinó que ho ha fet amb un univers que l'envolta perquè volen que les persones no només gaudeixin de l'oli, sinó de més productes que en recordin a aquest oli verge extra premiat arreu del món per la seva excel·lent qualitat. De fet, recorda que Quilat és un oli d'oliva verge extra de selecció especial amb personalitat pròpia i diferents matisos i aromes. És ric, complex, robust i potent en sensacions, on l'amarg i el picant en són protagonistes, però també el seu fruitat verd i els aromes a tomaquera, carxofa, ametlló, fonoll, plàtan verd i ametlla. És un oli elaborat a partir d'olives arbequines de camps seleccionats i moltes en fred, que ja està establert a la ciutat comtal, per exemple, en mercats i comerços emblemàtics. Des de la seva creació ha rebut reconeixements d'arreu d'Europa per la seva qualitat en diferents concursos a Berlín, a Londres o a París. Per tant, des de casa ens ho hem de creure, eh? Que això és un element molt, molt valorat arreu de tot el món. Eh? L'oli verge extra, si vols puntal, de la dieta mediterrània, però ell sol ja també funciona, té moltes propietats nutricionalment, ja ens ho han explicat, beneficioses pel nostre cos. Eh? I amb la notícia econòmica, t'explico també que el Gremi de la Pagesia Catalana s'ha concentrat davant la subdelegació del govern de Lleida per exigir que es voti en contra de la ratificació de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur. Representa que és Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai. En la protesta, en la qual han participat mig centenar de pagesos i mitja dotzena de tractors, s'ha llegit el manifest, que més tard algun dels representants registrat a la subdelegació, en el que expressen el seu rebuig del tractat i demanen que es protegeixi l'agricultura i la ramaderia local. Entre altres coses, denuncien que el mateix aquest acord atempta directament contra la salut alimentària dels consumidors, ja que permetrà l'entrada massiva de productes agroalimentaris procedents de països amb normatives més laxes en matèria laboral, ambiental i de seguretat alimentària, cosa que no s'entén de cap de les maneres. És a dir, és discutible, si vols, el tema de prohibir o no certs químics a l'hora d'elaborar la fruita. Fruita, verdura, etc. És discutible. Ara, un cop ho aproves, no és normal que els que conreen aquí els perjudiquis amb aquesta decisió, que se suposa que es pren per preservar la salut de les persones, de la societat, però després deixis entrar d'altres productes que fan la competència, que són els mateixos, però que no tenen aquestes normes. És totalment... Vaja, vull dir, o algú no ho ha pensat, o hi ha alguna cosa amagada aquí al darrere, però és incomprensible, ho dic com a ciutadà. És que no és normal que posin una norma per protegir la salut de la societat i després, escolta, no, mira, d'aquest altre país que entri el mateix, però allí, si feu en aquest producte, doncs no ho mirarem. No és normal. I, per tant, aquesta protesta justa, manifestació contra aquest acord de comerç de la Unió Europea i Mercosur i les seves derivades econòmiques. Per això és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Mira, fem una pausa, 40 segons, i de seguida parlem de llibres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals de proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou. Lleida. Vinga, que parlem de llibres des de la meitat de la setmana, des de l'espai al Llibrera't, que, bueno, una oient i escriptora ens va proposar. De fet, vam demanar com us agradaria que s'anomenés aquest espai. I entre d'altres noms, el que ens va agradar més va ser aquest, al Llibrera't. Bueno, ja saps que amb un llibre et pots lliberar, doncs és la Llibrera't. Bueno, no sé si anava per aquí, però queda maco. La Llibrera't, ja saps que compta amb la presència, si no, no tindria cap mena de sentit, de la Nabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, i que també és una persona que la trobes a la primera planta, que si no saps quina ha de ser la teva propera lectura, doncs pots anar allà i dir-li, però no et faci vergonya, que ja ho fan, això. Tu vas allà i dius, escolta, que jo no ho sabia, però la ràdio, el Ricard m'ha dit que si no sé què llegir, vingui i pregunti per la Nabel Ramos. Que ho fa cada dia, això, vull dir que cap mena de problema. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
No, vull dir que... Escolta, què has llegit últimament? Què és el que t'ha agradat i què és el que t'agradaria llegir?
Sí,
i alguna
preguntes claus.
I ja està, i a partir d'aquí és com una intel·ligència artificial.
Sí, tal qual.
Et proposo aquestes tres, una, dos i tres. I ja està, i tu tries.
Soc la ChatGPT de la biblioteca.
Bé, escolta, la setmana passada et vaig posar un... Bueno, no et vaig posar deures, no t'ho vaig dir com a deures.
Dic, no.
A veure si ho fa per nota. No, t'has medit de velocitat llegint? Perquè jo vam trobar, te'n recordes que...
Clar, és que depèn de moltes coses. Depèn de...
De l'hora del dia.
Bueno, sí, una, depèn de l'hora del dia. Depèn del tipus de lectura que sigui, perquè hi ha lectures que són...
Clar.
més lleugeres o que entren més bé, no que sigui, no que sigui la història una història lleugera, sinó que està escrit d'una manera que t'entra molt bé, o que
sí,
de seguida vas devorant.
Sí, n'hi ha més fàcils i més difícils.
També depèn de la lletra, si és molt petita o és molt gran, si hi ha molt espai o només molt espai als llibres. A mi cada vegada m'està fent més ràbia aquests llibres que els obres i no hi ha espais, no hi ha
que respiri.
I sobretot per la meva vista, vull dir que jo cada vegada, ja ho sé que no ho sé, però me fa gran i noto dificultats lectores, claro.
Bueno, tot això llavors, ve perquè per calcular, és curiós perquè
calcular quant temps
jo miro una plana web quan la novel·la em diu el llibre, jo el busco i miro la portada normalment. Sí. I amb algun llibre fa l'estimació del temps de lectura, que jo això crec que és altament variable. I hi ha un lloc que fiqué, com es calcula això? I posava que en català, el promig sí, és de 238 paraules per minut, que em va semblar una barbaritat.
I després també te dic una altra cosa, depèn també si estàs si pots llegir durant una durant una estona llarga o has d'anar interrompent la teva lectura, perquè si només tens 20 minuts al dia, segurament trigaràs més temps a llegir-lo perquè tu has de connectar una altra vegada amb el llibre, entrar dins, on estaves, recordar, a vegades has de tirar un full o dos enrere.
Si
tens 4 hores per davant, doncs avançaràs molt més. Vull dir que tot és relatiu. L'ideal seria poder dedicar-li el cap de setmana un parell o tres d'horetes cada dia, però això és l'ideal.
Bueno, i l'ideal també és que ho feu amb la velocitat que us permeti gaudir-lo.
Claro, exactament.
Perquè, clar, si vas molt ràpid, però cada dos per tres has de tirar enrere perquè no saps ben bé el que has llegit, doncs això passa. I dos, si tens el cap amb una altra història, doncs també et passarà.
I si vas molt lenta, és possible també que et perdi. Si el llibre és molt gruixut, doncs costa a vegades més. Perquè hi ha molts personatges, clar, tot depèn de moltíssimes coses.
Doncs anem al penúltim llibre del 2024, perquè no sé si has mirat el calendari, però la setmana vinent és la darrera setmana que tindrem a l'Anabel Ramos amb nosaltres d'aquest 2024, perquè la següent és dia de Nadal i és festiu,
que
cau en dimecres aquest any, el 25.
Molt bé.
I a la següent és l'1 de gener, que també és festiu.
Que tampoc no vindrem.
Que tampoc. Per tant, ja
ens veurem l'any que ve.
Sí, ja. Bueno, ens veurem la setmana que ve, però
després
ja
l'any que ve
ja saltarem. Vinga, el penúltim del 2024, què ens proposes?
El penúltim us proposo una autora que me penso que ja vaig comentar aquí, però la vull tornar a rescatar perquè ha sigut la finalista del Premi Planeta 2024. Jo tinc una cosa amb els Premis Planeta, que normalment no me'ls llegeixo, però els finalistes sí. I més aquesta, que ja me l'estic acabant, perquè és l'autora de El Descontento, que és una novel·la que ja vaig comentar aquí fa un any i mig o aproximadament, de la Beatriz Serrano. La Beatriz Serrano va escriure El Descontento fa 2 o 3 anys, ara no me'n recordo ben bé, i ara ha guanyat el Premi Planeta 2024 amb la novel·la Fuego en la garganta. I no m'estranya, vull dir, perquè la veritat és que del Premi Planeta ja parlarem l'any que ve, d'aquest en concret, però amb aquest Beatriz Serrano, o sigui, la Beatriz Serrano amb aquest El Descontento, ens parla de la història d'una noia jove, uns 30 anys, que treballa en una empresa i que té un càrrec, però que està sumament avorrida, descontenta, no? Seria la paraula. I va passant els dies dissimulant que té molta feina, dissimulant moltíssimes coses, no? Dissimulant que tothom me cau bé, dissimulant, intentant sobreviure amb un estat bastant lamentable, no? De la seva pròpia existència. Està explicat d'una manera, o està narrat d'una manera, que és com si t'ho estiguessin explicant a tu una amiga, no? Que és el que t'està passant. I ens explica això, ens explica, no?, totes les coses perjudicials que té el sistema moltes vegades en el que ara mateix vivim, les expectatives absurdes que ens imposem nosaltres, no?, amb aquestes exigències que ens deixen totalment esgotades i que moltes vegades fas moltes coses sense moltíssimes ganes o sense gens ni mica de ganes. No?
Perquè s'ha de fer. Perquè s'espera això.
Sí. Després també parla sobre la salut mental que moltes vegades és com una...
Bueno, és un tabú.
Sí, és un tabú que acabem disfressant de... Bueno, això és estrès, això és una època, això és un moment determinat, això et passarà, no sé què, i moltes vegades, no, escolta, és que estem parlant de la meva salut mental, que s'acaba tapant amb moltes vegades amb medicació, no?, amb unes vacances a no sé on, perquè quan tornis tot estarà bé...
Sí.
Però no és veritat, vull dir, realment
no, no sempre
hi ha vegades funciona. Que no és, clar, hi ha vegades que no és només un període més dolent, sinó que igual el teu període està durant...
Sí, 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 sí.
Està durant massa, no?
No, i potser és que hi ha algo que ho està desencadenant.
És, bueno, sobretot la precarietat laboral està desencadenant que tinguis mala salut mental,
clar, que,
no? Que paguis un lloguer excessiu per una habitació,
clar,
és que hi ha moltes
tinc
coses.
Tinc ansietat, bueno, pues un ansiolític,
sí.
Ja, però és que el problema no és...
No, no m'està resolent
això.
El problema,
o sigui, el problema
claro.
És que per què tinc ansietat? Llavors claro. Ja està, si resol allò, doncs claro. Ja marxarà.
Pues d'això, tot això parla
el
descontento.
Bueno, és una escriptora, veig, relativament
molt jove.
Sí,
sí.
És de l'any 89, per tant hi ha... Sí. Problemàtiques d'aquestes, que potser nosaltres ja ens les hem trobat més grans, però que ella ho viu des d'un punt de vista, i suposo que ho plasma al llibre, doncs de la seva generació, no?
Sí, ella, sí, és una... La protagonista se diu Marisa, i viu això en els anys... Bueno, té sobre uns 30 anys.
Yeah.
I passa el dia, doncs, ella explica, no?, entre orfidals i vídeos de YouTube per suportar... Pues la vida de que ha de viure amb aquesta agència de publicitat. A més, diu que ella és molt bona a la seva feina i fa les coses molt ràpides. Llavors, per tant, té molt temps per perdre'l amb coses que no...
Mira, si ens escolten pares o padrins amb canalla de...
Dels 30?
O d'adolescents. Això de gastar temps, tirar-lo, dic jo, veient un vídeo darrere l'altre de o TikTok o YouTube o el que sigui... Més d'un se sentirà identificat.
Sí, bueno, però ja està complint
batalla...
amb la feina, però ja està complint amb la feina.
Ja, no, que sí, però vull dir, és una batalla que tinc a casa que és que no entenc, que el temps és finit, que no és infinit,
no.
I el tirem, bueno, el tirem pues d'unes maneres. Molt bé,
Entonces,
El descontento, bueno, és un títol que ja t'anuncia bé la...
Sí, de què va.
El desenllaç, eh? Sí. Del
A més, si voleu llegir-vos el llibre després, el Premi Planeta, el llibre pel qual ha guanyat el Premi Planeta, doncs podeu començar per aquest primer.
Ah, però aquest el va fer molt abans?
2 o 3 anys.
Ah.
Sí, bueno. Sí. Ara no sé si 2021 pot ser.
Bueno.
Va ser.
Beatriz Serrano, El descontento. Ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i a la Anabel Ramos també, a la primera planta. El que passa que el llibre sempre hi és i l'Anabel té el seu horari.
A vegades sí, a vegades no. Claro.
Potser que hi aneu i no...
No m'espereu sempre.
T'ho dic perquè alguna vegada algun oient diu escolta, que vaig anar i no he trobat l'Anabel. Bueno, clar, és que té els seus horaris.
Sí, sí.
Això només cal que pregunteu a les companyes de la primera planta i us ho diran. Anabel Ramos, escolta, bona setmana.
Gràcies, igualment.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una dorada nacional de 600 a 800 gramos de pesca sostenible por 12,99€ el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies a la meitat de la setmana, camí cap a la una de la tarda des de l'InfoCope Lleida. Unes tecnologies o noves tecnologies que avancen amb una velocitat que és que aviat haurem de duplicar la freqüència amb la que fem programes. Amb una a la setmana potser no en tindrem prou. Bueno, l'InfoCope Lleida, que ens pot seguir a les xarxes socials i que ens has d'escoltar també a través del nostre podcast, perquè et permet escoltar-nos fora de l'hora que fem el programa en directe. Escolta, que si et va millor als vespres, als matins, fas un resum el cap de setmana, com tu vulguis, a les principals plataformes de podcast i, a més, el podcast trobarà sempre la versió extesa del programa. Hi ha més contingut a la zona de podcast, ja t'ho avanço. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes y... Feliz Navidad ya, ¿no?
Casi, claro.
11 de diciembre.
Casi, casi, ¿eh?
Nah, felices fiestas sí, a todos, sí, hombre.
Des del pont de la Puríssima, ja doncs ja tenim aquí...
Ja és Navidad.
La inauguració de les festes, les llums estan posades al carrer ja fa dies.
Claro, sí, ja sí. Passa el Black Friday, el Blue Monday, sí, el Blue Monday... El... Ha passat tot, ja.
Va costar molt, Navidad. Però al final va passar i ara sí, ara ja és Nadal, però bueno.
Ara ja estem a la recta final.
Encara quedarem uns quants dimecres, per parlar de tecnologies.
Sí? Oh, sí. No es donaràs festa aquest Nadal?
Bueno, sí, perquè Nadal cau amb...
Amb dimecres?
No, sí, cau amb dimecres, per tant és festiu. Va, de què parlem avui?
Doncs vinga, va, ara explicarem tot el que podreu escoltar en antena i en el podcast, ¿vale? Perquè avui comencem amb una notícia revolucionària en el món de la computació. Google ha presentat el seu nou xip quàntic, capaç de resoldre en minuts càlculs que a les supercomputadores actuals els portarien 4 trillions d'anys. Una autèntica proesa tecnològica que promet canviar-ho tot.
Aquesta xifra que acabes de dir, després l'haurem d'explicar ben explicada.
Sí, sí, sí. Sí, perquè, això,
no, perquè dit estudiant... així, 4 trillions d'anys és...
Para esta noticia he abierto 5 páginas web, ¿eh? Para...
Estàs documentat bé, no? Estàs documentat bé.
Para entenderlo, bueno, no, és que bestial.
Jo estava esperant avui que... Bueno, estava esperant avui el programa perquè ens ho expliquessis amb pèls i senyals. Seguirem parlant d'intel·ligència artificial amb dues grans novetats. Perdó. ChatGPT gratuït inclourà aviat funcions prèmiums, especialment útils per a programadors. I OpenAI llança Sora, el seu esperat generador de vídeos. Ja està disponible per gairebé tothom.
12-12.
Vinga.
De OpenAI.
Vinga, ho explicarem. Exacte, totes aquestes notícies que ens va soltant a poc a poc. A més, ens omplirem d'orgull perquè Espanya es corona com el país amb la connexió a internet més ràpida del món aquest 2024, segons Cloudflare.
¿Y de precio? ¿También bien? Oh, somos unos cracks.
Sí, sí, sí. I, bueno, com ho sabes. I pels amants de la tecnologia immersiva començarem... Amb sorpresa, les Vision Pro d'Apple seran compatibles amb comandaments de PlayStation VR2, en combinació, una combinació que donarà molt que parlar, eh? Vull dir que aviat les tindrem aquí i les podrem utilitzar per moltes més coses que a part del tema d'Apple. I avui, doncs, un espai ple d'innovació, ple de futur, que no us podeu perdre, com tampoc us podeu perdre, la Tertúlia Freak, que explicarem tot això, i l'efemèride que ens porta cada dia el David. Fins a quin any viatgem avui, David?
Pues fijaros que hoy nos vamos a ir a una cerca lejos, como digo muchísimas veces, ya que tal día como hoy, pero de 1983, se abría algo que parece que lleva toda la vida con nosotros. Y es que en 1983 la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos realizó un anuncio que ha transformado la vida en la que nos movemos. Y es, cómo no... El sistema GPS, el sistema de posicionamiento global. Originalmente es un sistema que se lanzó, bueno, se lanzaron unos cuantos satélites y se diseñó para el uso militar, ¿no? Que estaría disponible para todos ellos. Pero desde 1983 se abrió para toda la población civil. Nos acordaremos muchos de nosotros, según la edad que tengamos y que tengan los oyentes, pero nos acordaremos de aquellos primeros GPS, ¿no? Esos equipos que eran tan costosos, para empezar, valían una pasta, ¿vale? Que eran así gordos, como con batería, los teníamos que enchufar. Bueno, ¿quién no se acuerda del TomTom?
Para mí el GPS es sinónimo de TomTom.
El TomTom, ¿eh? Marcaron sí. Una época, ¿eh? Sin embargo, la verdadera revolución del GPS, ¿con qué llegó? Pues con lo que ha revolucionado el mundo, precisamente, con Internet y sobre todo con el Internet móvil. En el momento en que el Internet móvil nos valió para tener ese GPS y tener todos los mapas abiertos para todo el mundo, gratuitos y en la palma de nuestras manos, ha cambiado, bueno, pues...
Sí, van a desaparecer todos.
Absolutamente todo, los viajes con app en movilidad, pero ojo, no solo los viajes, sino hasta localizarnos e ir andando, poder ir en bicicleta, en transporte público, porque también los GPS hoy día nos dicen el transporte público, o incluso algo como la logística, ¿no? Las entregas de paquetes, poder hacer rutas y además estas rutas que nos las optimice nuestro GPS, ¿no? La verdad que es asombroso, ¿no? Como cada semana pensar que algo tan cotidiano para miles de millones de personas que hoy día es indispensable, hace no más de 30 años, ¿no? Que esto no lo conocíamos o lo que conocíamos de ella era algo que se estaba utilizando para usos o medios militares y profesionales, ¿no? La verdad que el GPS, y cómo no...
Nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida.
Nos ha cambiado la vida, ha allanado el camino para un montón de tecnologies. Però
és un altre exemple d'aquests, de una tecnologia útil i ben feta, la incorpores al dia a dia i t'oblides de que és un avanç que abans no tenies, l'has incorporat i ja està.
Sí, sí, además hoy día incluso con todas las tecnologías, ya que la realidad aumentada es algo que ha entrado dentro del GPS y hoy día podemos ir navegando o caminando viendo las calles directamente por las que estamos pisando y no sobre un mapita dibujado. La verdad que sorprendidos como cada semana, dando un vistazo al pasado para entender el presente y cómo no, para mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1983 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem ara aquí a Copelleida, en antena, uns friquis, molt tequis. I ara, Ricard, comença...
La tertúlia fric.
Doncs som-hi, perquè Google fa un pas de gegant en la computació quàntica amb el seu nou xip Willow, capaç de resoldre en minuts problemes que a les supercomputadores actuals els portarien quatrillons d'anys. Explica'ns això de
quatrillons.
Quatrillons,
sí. Quatrillons. O sigui, quants ceros hi ha?
Quants no milions, milers de milions d'anys són quatrillones?
Quatre.
4.000 millones de años, es decir, nos vamos a la época de los dinosaurios.
¿Qué te qué chip?
Un millón de trillones. Es que un millón de trillones.
Tan
un 1 seguit de 24 zeros.
Molta potència. Què té aquest xip que no tenen els altres? Què fa i quin és el kit de la qüestió?
Bueno, és el salto.
És el salto no solo de un chip de ultra velocidad para poder hacer cálculos y ejecutarlos, sino que además tiene la capacidad, por resumirlo, de autocorregirse en el mismo momento. Es decir, toda la parte de supercomputación tenemos que hacerla en varias fases, ya que la primera fase es, por así decir, el resultado bruto. Ese resultado bruto se tiene que volver a repasar para intentar detectar errores, para meter toda la parte de variables, toda esta variabilidad, para que después de muchos cálculos y supercomputaciones nos dé un resultado real, algo usable, algo disponible, un dato
posible a la realidad.
Exacto. Entonces, esto, bueno, que por cierto lo ha llamado Willow. También no recuerda nada.
Sí, Willow, sí.
La peli de Willow, ¿no? Sí. Maravillosa. Pues Google ha presentado este chip que precisamente lo que hace es eso. Es decir, es ya el sucesor de algo que no hemos llegado a ver, ¿no? Que es el Sycamore, que fue el primer procesador que ya venció en 2019 a un superordenador, ¿no? Sino que este, además, como decía, la ventaja es poder hacer eso, poder hacer algo que llaman qubits, ¿no? Que qubits, igual, ¿cuántos millones de bits son en un sistema cuántico, ¿no? El sistema cuántico precisamente lo que hace es que estos bits, estos datos que se supercomputan, ya no los computa bit a bit, sino que coge 4.000 millones de bits y los computa en un segundo. Esto permite, según he podido informarme además, esto lo que nos permite es precisamente esa aceleración de utilizar, claro, un sistema
cuántico. De un bit a un qubit son 4.000 millones.
Entonces, claro, 4.000 millones en un segundo es lo que nos hace que ahora mismo resultados que nos podían dar un superordenador computacional en sacar, por ejemplo, la vacuna del COVID, que se tiró un mes y medio haciendo estos cálculos, esto lo tendríamos en tan solo 15 minutos.
Es que...
Y ojo, corregido. Es decir, corregido y corregido y con todas las variables posibles que pueda haber de todos los datos que tenga. Claro, al final todo esto lo que hace es que es un salto enorme, no solo para sacar programas o hacer software a medida en muy poco tiempo, sino que además lo que nos permite es que en la parte de la medicina se puedan dar saltos importantísimos a la hora de poder atacar o contraatacar a cualquier enfermedad, pandemia o demás que podamos tener, que antes solo veíamos en las películas y hace solo 4 años que lo vivimos en nuestras propias carnes, ¿no? Claro, el santo es bestial en cuanto a la inmediatez. Y el otro salto bestial, como hablábamos al principio, es que precisamente la inteligencia artificial lo que le ha hecho es que se pueda ir corrigiendo sobre sus propios errores, con lo cual el resultado sea lo más exacto posible.
Se ve que estos años las cosas han anat acelerant. Imagina't a partir d'ara, ¿no?
Bueno, però jo, fixa't que al final és una evolució exponencial sempre,
Sí, sí, però exponencial, eh?
O sigui, pensa que l'arribada, ho hem dit
ara
aquí...
Ara ja estem ja a la vertical de la
sí, però,
i cada vegada més vertical,
sí,
eh?
Sí, però fixa't que aquestes tecnologies són, a nivell domèstic, de moment, impensables, però tot arribarà. Igual que la intel·ligència artificial, en parlàvem fa 20 anys, fa 15, fa 10, i fa 2 va arribar al mòbil. I fixa't com ha canviat. Després ha viscut un boom, això de la intel·ligència artificial. Ha viscut un boom, sirve para todo, sobretot per fer tonteries de fotografies i de vídeos i de històries. Però si
perquè
tu
busques... Perquè al començament no saps per què utilitzar-la i vas fent tonteries, perquè però després la vas posant en ús.
Que és correcte, per això et deia que al final no és una solució per tothom, ni perquè les empreses despatxin els treballadors i perquè tot funcioni amb intel·ligència artificial, com hi ha gent que segueix empenyada en explicar-te sempre que la intel·ligència artificial ens matarà tots, ens deixarà tots... No funciona així. Però fixa't que la tenim gratuïtament, a més, la tenim disponible. Aquesta història és un primer pas importantíssim que a poc a poc l'aniran fent petit, assequible, perquè ara val un dineral, però i ens arribarà. I ens arribarà.
Com ens ha arribat, doncs, per aquesta notícia superesperada, no? La versió gratuïta del ChatGPT, que inclourà funcions premium especialment pensades per programadors. O sigui que l'OpenIA continua evolucionant.
Sí, OpenAI además ha hecho el 12-12. El 12-12 que me refería al principio es que en los últimos 12 días ha hecho 12 anuncios diferentes, ¿no? De esos podemos destacar dos. Una de la parte es que, bueno, pues que los usuarios ya pueden ejecutar directamente un código Python, ¿vale? Es un tipo de programación que le permite online on time probar la herramienta y corregir errores. Es decir, aquí es lo que hablábamos, ¿no? Estamos pasando de la parte de programación o como antes en los qubits físicos, Es decir, hacer algo, probarlo y verlo a los lógicos, al que precisamente a la vez que lo estoy haciendo se está utilizando la parte lógica de la inteligencia artificial para marcar diferentes escenarios y poder ir corrigiendo errores en el mismo momento, ¿no? Es decir, nosotros podemos meter algo básico o fácil para cualquier matemático, ¿no? Los matemáticos hoy día, que casi todos trabajan en la programación, en la parte primera de la programación, están donde diseñan, ¿no? Diseñan una herramienta con diferentes fórmulas para conseguir un cálculo y con diferentes variables.
Doncs ara això anirà...
Ellos texto, meterán el texto, meterán la fórmula que como matemáticos conocen y saben, todo esto lo coge ChatGPT, te lo pasa un código y a la vez estás viendo ese programa. Ese programita que ese código ha hecho a través de un texto. Con lo cual, además, ahí va a ir utilizando la parte lógica para decir, oye, espera, que esto contiene este error, y si metes esta variable te va a dar este otro error. Con lo cual, me voy a autocorregir. ¿Quieres que me autocorrija? Sí, autocorrígete, ¿no? Es decir, estamos pasando del mundo físico al mundo lógico. Y esto es, claro, es que esto es la leche, porque ahora...
Si no me lo expliques, ho fa tot ella y tú no sabes qué hacer, pero bueno.
Efectivamente, pero bueno, pero vas interactuando con ella como si fuera un robot, ¿no? Donde directamente te está enseñando, aunque sea una pantalla negra, luego ya le pondremos colorines y lo que sea, pero aunque sea en una pantalla negra, te está enseñando ese programa que ha hecho de un texto que tú le has enviado.
Veus, aquí ja no fem tonteries amb la intel·ligència artificial.
No, t'ho deia.
Aquí l'estem utilitzant per un cas real.
Jo deia que quan van alliberar ChatGPT, la major part de l'ús era per entrar i provar. Oye, que preguntes tontes, el Dalí, que és el generador d'imatges, el mateix. La major part, però després, quan comences a integrar el teu dia a dia, on sigui possible, és molt útil.
Clar,
però l'has de supervisar, insisteixo. Vull dir, el David, igual que jo crec, ja fa bastants mesos que ho fem anar, al dia a dia... no és 100% fiable, això ho diem des del primer dia i insistim, al desembre de 2024
la seguim. La tens de supervisar,
però t'ajuda, t'agilitza, però no la pots deixar sola,
No, claro. Pero yo cada día que le digo, además, tengo un acceso rápido en el teléfono móvil instalado con ChatGPT, al cual pues le hablo, ¿no? Y le digo, hola David, le he llamado así a mi ChatGPT. Y
¿Le has llamado que no como tú?
Sí, le he llamado como yo. Entonces, porque es como si hablara conmigo mismo, ¿no? Y le digo, buenos días, hoy es martes. Entonces, él me dice, como cada martes lo que le pido, pues, hola, buenos días, venga, hoy que vamos a tal. O los miércoles, ¿no? Llega los miércoles, hola, buenos días, oye, hoy tienes el programa de radio, ¿no? Has preparado la efeméride, ostras, te deseo mucha suerte, ¿no? Es decir, aprende la verdad que de una manera.
Se'n recorda de tot, aquest sí que té memòria.
Sí, tanto.
Parlem de ChatGPT, però recordem que tenim aquí diverses curses que jo crec que a poc a poc s'aniran reduint amb dos, tres actors principals i jo crec que a més tindrem moltes especialitzacions, però tenim el Gemini de Google, que ja el vam presentar, que en vam parlar les darreres setmanes, però també amb una integració al dia a dia, que és el que busquen ara, integrar-se al dia a dia perquè...
Amb les eines de Google.
Perquè et faci d'assistent i després d'altres empreses.
Copilot de Microsoft, donde también
Microsoft
hablamos
amb Copilot.
De lo mismo, dentro de tu universo de Office 365, ayudarte al trabajo del día a día, contestarte correos, hacer un montón de cosas, ¿no? Y que al final, ojo, sí que hay algo importante. ¿Por qué hablamos tanto de ChatGPT? Porque todas estas herramientas, incluida la inteligencia artificial de Apple, que la tendremos aquí antes de primavera, ¿no? Del año que viene, todas acaban utilizando como terceros toda la base de datos y toda la inteligencia de OpenAI, ¿vale? Que al final es la empresa madre, ¿no? Del ChatGPT.
Venga, va, continuem parlant de...
Sí, sí.
Digue'm, Ricard.
No, que arrel d'això de la intel·ligència artificial deia que quan ha estat la darrera vegada que has fet anar a Google per buscar?
Claro, yo cada día menos.
No t'ho dic perquè llegia l'altre dia que està baixant, que Google ja ho ha notat, però no t'ho diu, que la gent no fa anar al buscador per informar-se com feia abans, sinó que li pregunta directament a la intel·ligència artificial.
Sobretot los jóvenes.
Sí, sí. O sigui, ja nada de buscar i navegar entre webs, oye... fas la pregunta, et contesten i vinga.
A partir de los 16 años ya nos está buscando en la parte de Google y están directamente preguntándole a ChatGPT. Ojo con esto, porque igual ChatGPT libre tiene unos datos, bueno, pues de hace poquito tiempo.
Está limitat, limitat en el temps.
Cada vegada menys, eh? Escolta, programa de ràdio, ho deixem aquí. A través del podcast, ara ens seguim informant amb d'altres temes. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias, buenas tardes y feliz Navidad again.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez. Bueno, sí, és que ja podem desitjar-nos el bon Nadal, eh? Va, que tot seguit arriba al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.